Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, aquest dijous 23 de novembre del 2017, amb una temperatura actual, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, de 12 graus, per tant, força superior a la d'ahir. De fet, aquest matí ja s'ha notat, que fa fresc al matí, correcte, en fa, però ja avui estàvem lleugerament més alta. Li preguntarem a l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Parlarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Li farem un truc a la Natàlia Méndez, que és la directora d'Arrels de Sant Ignasi, perquè, mira, a hores d'ara ja han realitzat a la plaça de la Paeria, crec, un flash mob, i li preguntarem a veure com ha anat. Ara li farem un truc d'aquí 10 minuts. També estarà amb nosaltres el Cristian Didier, el nostre nutricionista, per parlar de salut i de nutrició. I amb el Joan Bellmunt, doncs ja saps que ens plantarem a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, ara sí, ja inequívocament tenim la nieve en la Cope, perquè ja tenim neu a moltes estacions hivernals, a d'altres encara no, però ja parlem de neu, ja parlem d'estacions obertes i, per tant, ja parlem de la nieve en la Cope. Anem a parlar de previsions meteorològiques, que això sempre ens interessa. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel poc ennuvolat a les comarques de Lleida, amb alguns intervals de núvols alts una mica més abundants cap a la zona de les Terres de Ponent, amb unes temperatures que no variaran, si bé poden pujar més. S'esperen màximes avui de fins a 18 graus a Lleida i Balaguer, 17 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell màximes de 19, a Viella de 14. El vent continua fluix i variable arreu. Demà tornarem a tenir un cel amb intervals de núvols alts, però cap a la zona del Pirineu, fins i tot per Pirineu, es anirà ennuvolant més i no descartem precipitacions febles a la Vall d'Aran. Les temperatures no variaran, tot i que poden pujar una miqueta. Hi haurà glaçades aquesta nit altre cop a les valls del Pirineu, també en punts de la resta, mínimes de 3 graus a Lleida, 4 a Balaguer, 6 a Tàrrega, 3 també a Viella i 0 graus a la Seu d'Urgell. El vent bufarà de l'oest i es mantindrà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
12:22 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I comencem parlant d'aquestes notícies que segueixen passant. I és que l'Audiència de Lleida ha prohibit a dues germanes de 2 i 9 anys de la Segarra sortir d'Espanya per risc d'ablació. La sala dona la raó a la sentència d'un jutjat de Cervera i desestima el recurs presentat pels pares de les nenes. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat el CSO La Xispa de Lleida per ordre judicial. Una desena de furgonetes de la brigada mòbil s'han desplaçat per fer l'actuació i també una màquina excavadora per enderrocar l'immoble. És el centre social ocupat, La Xispa, que està situat a la partida del Picat de l'Horta de Lleida. Una família de Torregrossa acusa el seu advocat d'enganyar-los i quedar-se la indemnització per la mort d'un fill. La defensa diu que els 115.000 euros que va rebre el lletrat eren en concepte d'honoraris i els denunciants ho neguen. Home, 115.000 euros en concepte d'honoraris per portar... Vaja, per portar un cas. Dubto que li durés molts anys, la feina, però déu-n'hi-do, 115.000 euros es va quedar l'advocat i es defensa dient que això eren honoraris. Més de la meitat dels alumnes de centres educatius del barri de la Mariola de Lleida presenten alguna disfunció visual. El Col·legi d'Oficial d'Òptics d'Optometristes ha examinat a 576 alumnes per detectar possibles problemes de visió que puguin afectar el rendiment acadèmic de l'alumnat i el resultat és que més de la meitat, més del 50%, sí que tenen alguna disfunció visual. L'ocupació hotelera cau un 2,7% a l'octubre, però obté les segones millors dades de la història en aquest mes. L'any 2016 es va batre el rècord de pernoctacions a l'octubre des que l'INE va iniciar el registre l'any 1999, o sigui, fa 18 anys. I Unió de Pagesos insisteix en la necessitat de plans d'arrencada i de reconversió varietal per fer front a la crisi de la fruita dolça. L'organització agrària va traslladar aquestes i altres propostes durant la reunió amb representants del Ministeri d'Agricultura. creen un perfum decoratiu de boira inspirat en l'estany d'Ivars i Vilassant. Els seus impulsors volen fer-ne un de diferent cada any, inspirat en diferents llocs de Ponent per promocionar així el territori a través d'aquest fenomen meteorològic. A Torrefarrera engeguen una campanya per fomentar el reciclatge que inclou un increment de la taxa d'escombraries. I el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell es reunirà la setmana vinent a Brussel·les. La data la va proposar el Parlament Europeu i els alcaldes no descarten poder-se reunir amb el president Puigdemont. Home, si van a Brussel·les i no es veuen, home, ja seria gros, oi? Vinga, que parlem d'esports amb Hyundai.
El Hyundai Tucson va arribar per canviar percepcions, i molts van canviar, convertint-lo en el SUV més venut a particulars l'any 2016. Ara des de 17.900 euros, i amb el pla Canvia a Hyundai et donem més que ningú pel teu cotxe, finançant amb Santander Consumer EFCSA fins al 31 de desembre. Més informació a Hyundai.es. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Tenim 10 unitats úniques a preus especials. Dissabte, obert matí i tarda.
Doncs parlem de futbol, parlem del Lleida Esportiu. Ja fa dies que ho parlem a la radiografia, a la tertúlia esportiva dels dilluns. El Lleida està buscant el mercat per fer fitxatges. Aritz Albizua i Quim Araujo estan ja a l'agenda del Lleida. A més, l'exjugador del Lleida no compta amb minuts al Lorca, i el Bisua i Quim Araujo tampoc compta a l'Albacete, per tant estan a l'agenda de Lleida per incorporació en aquest proper mercat d'hivern.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mari Carmen Salvador, què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Amb la Mari Carmen, què fem cada dia? Fem memòria. Eh? I tal dia com avui, però de fa 25 anys, o sigui un 23 de novembre de l'any 92... A veure com m'acabes avui, eh? Que portem una setmana... Bueno, ahir encara, mira, però déu-n'hi-do.
De què es parlava? Avui comencem,
però sí. Acabem bé, almenys, eh?
Sí, bueno, més o menys, sí, acabem bé. Comencem, doncs, anem seguint aquest crim de Balaguer. Uh-huh. La Guàrdia Civil, que portava el cas sobre l'assassinat del periodista Miquel Àngel Benavarre, va arribar a la conclusió de que hi havia un testimoni ocular del crim de Balaguer. Se sospitava que no havia declarat per por a represàlies. Continuaven les investigacions per determinar quins varen ser els autors, encara que les primeres hipòtesis apuntaven a que es podria tractar d'una venjança per assumpte de drogues, tal com ja nosaltres vam comentar aquí en aquest espai. Mm. Bé, doncs això continuava i veurem a veure si... Jo no ho recordo exactament si es va poder resoldre sortosament trobant a les persones que ho van fer o es va deixar el cas tancat. Ho anirem veient. Renfe també era notícia perquè va renovar les vies de la línia de Lleida a la Pobla. La rehabilitació del tram entre Cellers i Tremp ja estava llest per sortir a concurs. La renovació depenia de les possibilitats financeres del conveni i l'objectiu prioritari era augmentar la velocitat de circulació. La companyia va encarregar estudis sobre la prevenció de despreniments en aquella zona. La paeria projectava dos camps de gesp artificial a la ciutat Jardí i Urbanisme va iniciar un estudi de viabilitat econòmica de la instal·lació. El solar estava ubicat al Parc de Bombers, allà a la ciutat Jardí. Un intern de la presó de Ponent va aconseguir fugir per la porta principal de la penitenciaria de Ponent. El fugat treballava en el pàrquing i va demanar a la policia que obrís la porta més gran. El portó, en deien llavors. Uh-huh. La Guàrdia Civil el va detenir a la nit, ebri, en el seu domicili de Tremp. El reclus tenia permís per sortir i quedava lliure al febrer del 93. Llàstima. I es va criticar el fet de que els interns treballessin fora de la presó. I perquè no diguis que acabem malament...
A veure, eh?
Aquesta és la penúltima. I l'última és que el llot dificultava l'explotació de 4 embassaments de Lleida, que estaven plens. La tercera part de l'espai de Tremp i de Terradets estaven bastant plens, el Noguera Pallaresa, i tenien molt llot, per tant, s'havia de fer una neteja de fondos d'aquests embassaments. D'altra banda, el 20% de l'aigua de Barassona es considerava que no era utilitzable.
Vaja.
Hem acabat amb embassaments,
bueno,
eh?
Amb embassaments, sí. Almenys no hi ha morts ni coses estranyes. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat ja al principi del programa, ara està amb nosaltres ja la directora d'Arrels de Sant Ignasi, la Natàlia Méndez. Natàlia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, amb la Natàlia la tenim, ara t'has resguardat en un lloc per poder tenir un bon so, però estàs al carrer encara,
Sí, bueno, és mogudet, això.
Bueno, ara ho explicarem, esteu a la plaça de la... A plaça Sant Joan o a la plaça de la Paeria?
A la plaça de la Paeria.
A la plaça de la Paeria. Primer de tot, això ho vam parlar dilluns, però evidentment, trucant avui a Arrels de Sant Ignasi, recordem que aquest cap de setmana, jo crec que ningú ja no ho ha de saber, però anem a recordar-ho, ens va deixar el pare Joan Sunyol. No sabria si dir-te, o potser m'hauries d'explicar més tu, però i de creador o impulsor d'Arrels Sant Ignasi i de totes les activitats i d'aquest esperit que maneu des d'Arrels Sant Ignasi.
Sí, fundador i ànima de tot plegat, sí.
Tot i que hagi marxat el pare Joan Sunyol, suposo que us ha deixat ben impregnats d'aquestes ganes, d'aquest esperit i d'aquests objectius que s'han d'anar aconseguint a poc a poc.
Sí. De fet, el Joan l'enyorarem durant moltíssim de temps, però n'hem après molt i Arrels, gràcies a Déu, és més que una persona o que dues persones.
I tant que sí. De vegades, si es corre aquest risc, evidentment hi ha una persona que potser ho marca tot, però si es pot acabar enrolant a més gent que cregui en la idea i que vulgui tirar endavant, doncs això és el que crec que us està passant a Arrels de Sant Ignasi.
Sí, tant. Vull dir, jo penso que tot Arrels tenim molt clar que el que volem és acollir i acompanyar les persones sense llar perquè puguin refer la seva vida. I a partir d'aquí pues, seguirem creant, seguirem insistint, seguirem incidint i aquí ens tindreu.
Natàlia, et preguntava que estàveu a la plaça de la Paeria perquè avui a les 12 del migdia heu fet un flash mob que no és el primer que feu, eh?
No és el primer que fem, no. És el flash mob és una proposta que fan a nivell estatal per tal de poder denunciar la invisibilitat de les persones sense llar durant el marc de la campanya i fa uns anys que ho vam posar en marxa i que es fa en paral·lel a diverses ciutats de l'Estat.
Mm-hmm. Un flash mob, perquè els que no hagueu estat ara a la plaça de la Paeria o no sapigueu de què va la història, doncs és una activitat en la que en un moment concret hi ha unes persones que estan sincronitzades, evidentment, però és com si s'aturés el temps. Per tant, si una persona està fent un pas, es queda clavat al carrer tal com està. Si un està dret, doncs es queda clavat. I si l'altre està parlant amb l'altra persona, es queda amb la boca oberta, per entendre'ns. És com si hi hagués un pause.
Sí, és un pause que nosaltres sempre, bueno, aquest any l'hem organitzat asseguts a terra.
Aha.
Ens hem buscat un moment de poder seure a terra per poder demostrar realment lo baix que estan les persones sense llar. Sempre les trobem assegudes a terra amb el fred del carrer, no? Llavors nosaltres aquest any, amb la màscara blanca, el que hem volgut és això, fer uns carrers de les persones sense llar asseguts a terra, tots amb la màscara.
L'objectiu és parlar o anul·lar aquesta invisibilitat de les persones sense llar.
Exacte, fer visible que és una realitat que passa desapercebuda, perquè normalment volem que passi desapercebuda i no mirem quan hi ha una persona que ens demana diners, però que és una realitat i que és una realitat profundament injusta i, a més, una realitat que hauria de poder ser solucionable, perquè tots tenim el dret a una llar. No tant que es parla de drets últimament, el dret a la llar em sembla que és inalienable i que tots plegats hauríem de poder-lo fer possible.
Clar. Natàlia, m'has tret un tema ara que segurament et convidaré un dia a la ràdio perquè ens asseguem i en parlem a fons i potser amb més gent. Però hi ha el tema aquest de quan una persona demana pel carrer, una persona demana diners pel carrer, en una societat ideal, per entendre'ns, evidentment ja no hi hauria d'haver una persona que demana diners pel carrer. Però què hem de fer, les persones? Què hem de fer? És a dir, què està ben fet? Donar diners o exigir a les institucions que es posin les piles i que no hagin d'haver gent demanant pel carrer?
Mira, aquesta pregunta a mi me l'han feta diverses vegades i crec que no hi ha una resposta correcta. Però jo el que jo suggereixo sempre és fer el que et surti del cor, desitjant que del cor et surti la consciència de que no solucionaràs les coses amb 2 euros, sí que les soluciones quan votes en determinades opcions, quan exigeixes que hi hagi uns drets que es puguin viure com a tals, quan des del teu lloc de treball se t'atansa una persona en situació de sense llar i la tens correctament. No? Vull dir que al final l'almoina aquesta, els dos euros que puguis donar, són potser un signe o un símbol que ha de poder anar com a molt més enllà en la teva percepció personal de com tu lluites per la justícia social.
Natàlia, quina és la situació, i sobretot ara de cara a l'hivern, aquest hivern 2017-2018 a Lleida, de persones sense llar a la ciutat?
Mira, nosaltres avui, sempre per les persones sense llar ens agrada intentar donar una mica de dades de la gent que nosaltres hem atès. Nosaltres enguany hem atès a 649 persones que estan sense llar. Sense llar sabem que vol dir no només al carrer, sinó també doncs, amb cases que no compleixen el més mínim dels mínims de les condicions, amb cases en les que viuen més persones de les que poden viure, cases sense llum, cases en situació de grandíssima precarietat. I a més hem atès, doncs, això, d'aquestes 649, 44 de les persones estaven sense sostre, que vol dir que realment han hagut d'estar dormint al carrer o al caixer automàtic.
649 persones a Lleida ciutat.
Sense llar, sí.
Caram, eh?
Sí, no, són moltíssimes persones. Jo penso que no en som conscients, en
no,
general.
No, jo ara tampoc era conscient de la xifra exacta, que n'hi ha, per desgràcia ho saps perquè ho veus, però aquesta xifra em sembla alta.
Clar. Pensa que això, que a vegades la realitat d'estar sense llar també és una mica més invisible, perquè, clar, tu no saps com pot estar un pis, o un pis ocupat.
Clar.
No? Llavors és com allò, si el veus al caixer automàtic, dius, uf, hi és. Però si està en un pis tancadet, pues, és igual si no té aigua, no té llum, no té res, no té ni matalàs, no té... Però aquest no el veus. Llavors això fa que aquesta invisibilitat sigui encara més gran.
Clar, la Fundació Arrel Sant Ignasi es dedica sobretot a això, però clar, no sé si vosaltres hauríeu de ser els actors principals que poséssiu remei en aquesta situació.
No, definitivament no. Nosaltres hem de col·laborar activament a que la situació se solucioni, però no som els actors principals ni ho hem de ser. Les administracions públiques són les que han de vetllar perquè les persones tinguin on viure i puguin viure amb llar, com diu la Constitució, com diuen els drets bàsics i fonamentals.
I les institucions en aquest tema han avançat en el darrer any?
Mira, jo...
Parlem de Lleida, ciutat, per saber-ho.
A Lleida, sí. Sí, nosaltres encara seguim batallant i seguirem batallant amb el tema de la llar-residència, que ara, recentment, amb la mort del Joan, l'alcalde proposava que fins i tot que s'anomeni amb el nom del Joan Sunyol.
Sí, però clar, necessita
que
estigui creada.
Jo penso que el Joan Sunyol, el que realment desitjaria i el que nosaltres realment desitgem és que es creï ja, que no esperem més, perquè portem massa temps d'espera. Llavors,
aquest projecte,
és una cosa urgent.
Aquest projecte existeix, està en marxa, té uns plaços...
Se suposa que existeix i que està en marxa, el que passa que jo veig que tot es dilata i s'allarga en el temps molt més del que voldríem i del que seria necessari.
A nivell pràctic, de cara a aquest hivern, quasi bé que no hi comptem?
Jo, no, aquest hivern no hi comptem segur.
O sigui, hem perdut un altre any.
Exacte. Sí, van passant els anys i la gent va patint.
Recordem que estem parlant amb la directora d'Arrels de Sant Ignasi, la Natàlia Méndez, que ens parla d'aquests temes que de vegades són incòmodes, que de vegades veiem per la televisió d'allà del Tercer Món, d'allà lluny. No, no, estem parlant dels carrers de Lleida. O sigui, si ens estàs escoltant des de la ciutat de Lleida, pots baixar al carrer i no et farà falta caminar massa per acabar detectant alguna persona que dius, ui, aquesta persona no ho està passant bé. Per tant, estem parlant d'aquestes cosetes de casa. Natàlia, escolta, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que digui, jo vull aportar el meu granet de sorra, ho pot fer a través vostre?
Oh, i tant. Es pot col·laborar, és a dir, si algú té ganes i li preocupa la situació de les persones que viuen sense llar, que s'ho passen malament, pot ajudar, pot col·laborar tant fent de voluntari, coneixent l'entitat o la nostra o alguna altra, és igual, però podent oferir temps i coneixent i tocant de prop, o bé col·laborant econòmicament, que també són ajudes necessàries, perquè per poder tirar endavant els projectes i donar suport i donar acollida, els diners també són importants.
Doncs podeu fer aportació econòmica i o apuntar-vos com a voluntaris, és a dir, pots fer les dues coses, o una o l'altra, o no podeu fer res.
Exacte, i cadascú, jo penso que aquí també cadascú amb la seva consciència i allà, i allà on ell, perquè jo també penso que cadascú se sent solidari o se sent implicat en una causa determinada, i cadascú ha de ser molt lliure de que això sigui així.
I tant que sí. Doncs escolta, que tenim ja a les nostres esquenes un parell de setmanes amb temperatures relativament baixes a les nits, de vegades a casa fins i tot doncs, amb la calefacció posada dius, caram, quin fred que fa, doncs ara imagina't el carrer,
eh?
Hi ha algú cada nit, algú que pateix més fred i que està dormint al carrer i que de veritat és una xacra que tenim a la societat, a Lleida, l'any 2017 i que segueix passant i que jo crec que s'hi hauria de posar remei. Després, cada cas suposo que és particular i s'hauria d'estudiar per què ha arribat en aquesta situació i com es pot ajudar a revertir-la.
Exacte.
Però vaja, jo crec que el dormir en un lloc decent i tenir un plat a taula, almenys les tres menjades al dia, jo crec que són d'aquells mínims, però mínims que quasi bé no haurien de tenir cap mena de discussió.
Exactament.
Però vaja.
Exactament.
Natàlia, escolta, que ha estat com sempre un plaer. Heu passat molt fred, per cert?
Bueno, una micona, però vaja, ja no, per nosaltres és circumstancial aquest fred,
això,
és només una estoneta.
Ho dic anecdòtic, per
sí,
això,
sí.
Justament, perquè al final dius, oh, hem passat
Exacte.
Fred, però ha sigut una estona
Exacte.
Només.
Sí,
escolta, per cert, avui revisant imatges d'arxiu, mirava un cartell, que no sé si va ser el flash mob de l'any passat o el de fa dos anys, d'una persona sense llar que portava un cartell que deia, obro cometes, vaig acostumar-me a viure de nit i dormir de dia per la por dels carrers, tanco cometes. Ull amb aquesta frase, eh?
Mm-hmm.
Ull amb aquesta frase perquè és dura, eh?
Sí, sí. Hi ha frases molt dures. Nosaltres, de fet, la campanya la treballem amb ells, amb les persones sense llar, i de fet també el manifest d'enguany són bàsicament les frases que ells ens diuen i que ells volen denunciar. El problema de la por, el problema de la soledat, és enorme,
clar.
És enorme.
Natàlia Méndez, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
¿Sabes dónde me apetecería cenar hoy?
En Kebab Larida.
Lo has adivinado.
Es fácil, podemos degustar la auténtica cocina turca con sus entrantes, pitas, durum.
Platos combinados, ensaladas, hamburguesas, irresistibles.
Y puedes hacer el pedido online a través de Just Eat y nos lo traen a casa.
Kebab Larida, y están también en la zona alta.
Kebab Larida, en Plaza Els Pagesos 12 y Alfred Pereña 1, teléfonos 973 28 27 35 y 973 83 13 81.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arribats en aquest moment, el que fem és donar la benvinguda al Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, ja sabeu que és nutricionista, que a més el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, o a través de les xarxes socials, busqueu Disanta Nutrició o busqueu a Cristian Didier, i allí trobareu doncs, totes les informacions que pengen, que no són poques, a més, les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Així no, doncs, el carrer Alcalde Porqueres, número 74, de la ciutat de Lleida. Cristian, vamos a recordar que estás al capdavant d'un nou postgrau en cuanto a nutrición deportiva que s'impartirà a la Universitat de Lleida a partir del proper 11 de gener i que tenim una web www.udlnutriciondeportiva.cat donde vamos a encontrar los contenidos, los requisitos y cómo ponernos, cómo hacer ya la inscripción. Esto está abierto todavía.
Está abierto todavía.
Está en marcha, dijimos que estaba orientado a personas que han estudiado INEF, por ejemplo, nutricionistas.
Exacto. Implica que estos son los dos profesionales que se pueden ver beneficiados del posgrado.
Bueno, una persona que haya estudiado medicina también puede hacer el posgrado.
También, exactamente. Lo que pasa que son los profesionales que se están dedicando a este tema. Uh-huh. Son INEF y Nutrición. Uh-huh. Pero exactamente.
Bueno, si veieu que això us pot escaure o voleu més informació o contacteu amb el Cristian o directament a la plana web. Oye, vamos a hablar de ese tema. Lo dejé caer la semana pasada y ya hemos recibido comunicaciones de, oye, me interesa muchísimo este tema. Anem a parlar de l'embaràs i de la nutrició, que és un tema que, aviam, hay mucha gente. El tema del embarazo lleva implícito muchas recomendaciones que pasan de generación en generación sin control de que sean buenas o malas. A ver, en principio casi todas son buenas, porque si ha ido funcionando a todas las generaciones, ¿no? Pero siempre es la madre de la madre de la futura madre la que recibe las consultas y va orientando. Pues oye, me duele aquí, tranquilo, que los tres primeros meses pasa esto. Uh-huh. Y si la cosa no sale de lo normal, pues bueno, oye, pasan los 9 meses y todos contentos. Pero hay un tema que tiene mucha relevancia y es la ganancia de peso y la nutrición. El tema de la nutrición supongo que es especialmente complejo en el tema del embarazo. Complejo desde el punto de vista de que se debe tener especial atención.
Bueno, creo más bien que es lo que se tiende a pensar. ¿Ah? Que es complejo porque especialmente estás en el embarazo, ¿no? Os recomiendo una lectura para los que os interese. Estamos hablando de dos neurocientíficas que se quedaron embarazadas y hicieron un estudio un poquito observacional, ¿no?, de lo que pasaba. Se llama, estamos hablando de un tema que se llama inteligencia maternal. Uh-huh. Han valorado, ¿sabéis?, estas pruebas del cerebro que ven cuando funciona una parte del cerebro, uh-huh, cuando no, que se alumbran unas zonas, se alumbran otras. Bueno, pues se ha visto que el cerebro en la mujer embarazada, estas zonas que más se activan, ¿vale?, son las zonas que se activan cuando estás en la adolescencia.
¿Ah?
¿Vale? Es decir, realmente hay un cambio, tanto hormonal, evidentemente, como de manera de asumir las situaciones, casi casi como cuando se asumen en la adolescencia, ¿no? Y es una lectura súper interesante, hay un libro precioso de este tema.
¿Eso es bueno o es malo?
Eso depende, ¿no? depende de lo de adolescente que fuiste tú, ¿no? Si fuiste muy rebelde. Esto lo digo porque yo, desde la experiencia, lo veo clarísimo, ¿no? Me pareció, ajá, como iluminador para mí. Porque claro, cuando yo hablo con una paciente que tengo que está embarazada, es que a veces no hay negocio ninguno, ¿no? Me dice, es que yo tengo que comer chocolate porque si no me mato con alguien. Bueno, ¿cómo luchas contra eso, no? ¿Vale? Entonces, es bueno. Entonces,
tranquila, respira.
Tranquila, respira, que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco como el adolescente que hay que castigarlo. Ajá. Porque tal, ¿no? Entonces, ahora, una cosa es este tema, ¿no? ¿Cómo se afronta la nutrición en el embarazo? Porque, claro, asumimos, primero, hay mucha tendencia a asumir de que puedo comer todo lo que yo quiera porque estoy embarazada.
Es decir, como para dos.
Este es el principal motivo. Primer error, tú no comes para dos, comes para ti y una molécula que mide el tamaño de un frijol la mayor parte del embarazo, ¿no? Uh-huh. Y va creciendo, pero...
Claro, realmente, físicamente, el desarrollo fuerte es el último trimestre.
El último trimestre. Entonces, tú no estás comiendo para dos, estás comiendo para ti, ¿vale? Entonces, claro, vemos ahora mismo mujeres embarazadas que se tienen que poner a dieta, entre comillas, porque han subido 14, 15, 20 kilos, 24 kilos. Es un problema. Recordemos que si tú estás embarazada, si estás embarazada con sobrepeso, hay mucha probabilidad que tu niño nazca con un problema concreto de sobrepeso. Recordemos que los niños que nacen con sobrepeso tienen más probabilidad de tener sobrepeso toda su vida. Hay probabilidades de complicaciones en el parto, preeclampsia, tenemos probabilidad de tener diabetes gestacional durante el embarazo. Todo problema es que se va a recurrir al bebé, ¿no?
Preeclampsia es hipertensión.
Hipertensión durante el embarazo. Entonces,
pero fíjate que hay un tanto por ciento ya elevado que ya es normal. Y no, tengo se me ha disparado la tensión, pero bueno, es un problema añadido de estar embarazada. Bueno, quizá no lo tendríamos.
Vale, esto aquí voy a hablar del segundo punto, que esto me viene de perlas, lo que acabas de decir, y es, ¿qué es lo normal?
Claro.
Lo normal depende del momento, porque mirar, hace unos cuantos años lo normal era tener el colesterol por debajo de 180, porque la gran mayoría de personas tenían por debajo de 180. Pasaron unos años y se subió el límite a 200. Uh-huh. Ahora hasta 200 era lo normal. Pues ahora es hasta 220. ¿Y esto qué pasa? ¿Que realmente podemos tener colesterol más alto antes que...? No, la normalidad va cambiando, ¿no? Como aquel que dice. Y no es que yo pueda tener colesterol hasta 220. Es que claro, nuestro entorno está cambiando. Entonces, tenemos gran mayoría de personas con sobrepeso, significa que tendrán el colesterol más alto, y entonces tengo que subir este límite porque si no tengo un montón de gente tomando pastillas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo pasa con el colesterol, con el embarazo. Pues antes, lo normal era subir 7 kilos en el embarazo, 6, 7 kilos. Ahora resulta que son 9, un kilo por mes. Y si son 12, no pasa nada, que todavía estás dentro del margen. Y ahora ya se está normalizando el tener sobrepeso en el embarazo. Y estoy totalmente en contra de ese mensaje. Una mujer debe subir lo normal. Piensa que tiene un bebé que pesará 2 kilos, 3 kilos, uh-huh. Tendrá un líquido concreto que pesará 2, 3 kilos, y ella pues no tiene por qué subir de peso especialmente, ¿no? Y si sube de peso, pues tiene que ser algo relativamente normalizado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una subida entre 7 kilos en todo el embarazo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? Esos impulsos que tenemos, que parece que tenemos que comer de todo. No, el embarazo no es un momento especial para comer diferente. Es una parte más de la vida que puedes comer totalmente, como hemos ido hablando durante este tiempo. Tenemos que comer todas las verduras que corresponden, los hidratos de carbono que corresponden, las proteínas que corresponden, la fruta, los lácteos, frutos secos.
Ni de más, ni de menos.
Ni de menos.
Complementos, suplementos, tampoco.
Bueno, los suplementos que tengan que recurrir a ello, pues como ejemplo, como suplementos de vitaminas y minerales,
pero
hierro.
Esto el médico ya lo receta. Digo suplementos libres, de que yo considero. No, suplementos que me manda el médico.
No hay necesidad de comer azúcares porque se me baja el azúcar, no tengo necesidad de comer chocolate porque tal, no tengo necesidad de comer bollería porque estoy embarazada. Esto no es verdad. Y quien os lo diga no se está mintiendo.
¿Durante la lactancia?
Durante la lactancia hay que tener especial control con varias cosas. Antes de aquello, Ricard, quiero decir una cosa muy importante de cara a la lactancia. El tipo de grasa que comemos durante el embarazo, esa grasa fisiológicamente se guarda en nuestras reservas para cuando demos en la lactancia. Uh-huh. Porque la leche materna tiene un perfil de grasa importante, porque tenemos que nutrir a un bebé.
Es la energía, sí.
¿Vale? Entonces, esa grasa que yo coma durante el embarazo se va a ir guardando en unas reservas y va a ir saliendo de esas reservas cuando le doy el pecho. Es decir, si comemos grasas saturadas durante el embarazo, porque como mucha bollería, porque no quiero comer no sé qué, no sé cuánto, pues son las grasas que le daré al bebé cuando de la lactancia. Uh-huh. Entonces es muy importante que durante el embarazo haya una fuente importante de grasas poliinsaturadas. Pescado debería de ser 4 o 5 veces al día. Y a la semana, perdón. 4 o 5 veces a la semana. Frutos secos, nueces, especialmente cada día. Debería de haber aguacate. Aceite de oliva, importante. Unos buenos chorros de aceite de oliva. Pero no recurramos a las grasas saturadas. Nada de mantequillas, nada de bollería, nada de grasas, ni de aceite de palma.
Claro, estoy viendo que en el momento de la lactancia la faena la has tenido que hacer antes.
Claro, claro.
O sea, no es lo que comes es en esa época.
No. Tal cual, ¿eh? Porque claro, tú cuando empiezas a lactar ya estás preparando, ¿eh?, todo el sistema para ello. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, una vez aparece la lactancia, continuamos con lo mismo. Variado, equilibrado. Todos los nutrientes que coma, minerales, vitaminas, pasarán. Si no como verduras, habrá pocos minerales y pocas vitaminas en la lactancia. Pues no pasarán al niño. Y muy importante la hidratación en la lactancia. Porque si no hay una correcta hidratación, no hay buena producción de leche. Entonces, tiene que haber un alto consumo de glúcidos. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué significa? Tienen que haber azúcares, tienen que haber hidratos de carbono. No significa que tengo que comer azúcar literalmente, bollería y uh-huh. chocolate. Significa que tengo que comer mis 3 piezas de fruta al día, tengo que poner las raciones de hidrato de carbono en desayuno, comida y cena, pan, arroz, patata, legumbres.
Claro,
estos son
hidratos de carbono. Claro.
Entonces, conclusión, ¿tenemos que hacer una nutrición especialmente diferente? No. Incluso es un momento adecuado para poner nuestros correctos hábitos, ¿no? Uh-huh. Muy importante el control del peso, que no se suba excesivamente. Yo hago especialmente hincapié en esto porque tenemos niños que nacen con más de 3,5 kilos.
Sí, que nacen gorditos, que cuando son pequeños es muy bonito.
Mira qué bonito.
Pero es verdad que eso ya es un problema, ¿eh?
Exactamente, uh-huh. es un problema.
Molt bé, doncs hem parlat d'embaràs i de lactància, crec que és un tema... Mira, veus, jo anava desencaminat, però per allò que et diuen que és un moment especial... No, ja hem vist que si tu l'alimentació amb aquestes salvetats concretes ja la portes equilibrada, cap problema. Com sempre, si teniu més consultes, a Disanta Nutrició, al Cristian Didier, alcalde Porqueres 74, si no els busqueu a les xarxes socials. Cristian, com sempre, un abraç.
Ricard, bon dia, gràcies.
A punt d'arribar a la una, ens queden aquells instants en els que coneixem una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Cap on anem avui?
Pues mira, un lloc que va ser no fa massa anys i que tornarà a ser. Centre musical i de agrupament de joves, perquè el famós Doctor Music Festival...
Ah, sí, senyor.
Va ser a Escalarre. I ara diu que es tornarà a celebrar.
Sí.
Venen... Me sembla que si no venen les entrades estan ja quasi.
No, estan a la venda sense saber la gent que vindrà.
Exacte. Pues mira, anem a Escalarre. Vora Esterri d'Àneu trobem el poble d'Escalarre, situat a 993 metres d'altitud, a l'esquerra del riu Donarre, prop de la seva confluència pel costat esquerre a la Noguera Pallaresa, i que domina la bellíssima plana d'Àneu. L'església parroquial és dedicada a Sant Martí i és d'origen romànic, encara que ha estat modificada i ampliada. Absis amb arcuacions i bandes llombardes i una finestra central. La porteta d'arquivolta està ornada amb estrelles i un rostre a cada banda. Una de les belleses del seu interior és una pica baptismal amb dibuixos primitius i un campanaret d'espadanya de 2 ullals amb una campana a cada un us ajuden a donar una imatge de bellesa a aquest temple, el qual conserva, com molts altres de muntanya, el cementiri al seu costat. Es té coneixença que entre els anys 981 al 985 s'esmenta aquest lloc, quan el comte Ramon de Pallars feu un retorn al monestir de Gerri, entre els quals hi figura Escalarre. Això no obstant, fins al segle XIV no es té notícia concreta del temple de Sant Martí, i dintre del terme parroquial d'Escalarre s'hi troba el santuari on es venera la patrona d'aquestes contrades, ni més ni menys que Santa Maria d'Àneu. El santuari, que es troba al mig de la plana i voltat d'edificis agrícoles moderns, És un edifici del segle XI, molt refet al segle XVI, del qual n'ha pervingut unes pintures romàniques d'especial importància i que avui són al Museu d'Art de Catalunya. Des d'aquests petits poblets, doncs, també, amb la cessió d'aquestes obres d'art, ells han perdut part del patrimoni, però Catalunya, el territori, Barcelona, els museus, doncs, han guanyat perquè aquí hi havia veritables obres d'art. I la dita d'avui ens diu: si tens pressa, no deixis la carretera per anar per la drecera, perquè a vegades encara és més perdedor. Sí, sí.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Apa, que anem cap a la una, busquem la darrera hora informativa i després arriba la nieve en la copa amb el David Velasco i amb propostes ja perquè puguis anar a tastar la neu, que també sé que t'agrada.
La una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de Pamplona. Allí sigue el juicio contra la manada, contra los 5 acusados de violar a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Hoy es ya la novena sesión. Están declarando testigos de la defensa. COPE Pamplona, Esther García.